Doncs mira, avui, si vols, comencem amb un so. I no et parlo de la cançó, sinó de l'instrument. És el saxofó. I avui en parlem perquè és el Dia Mundial del Saxofon. És una... Per què avui? Doncs perquè se celebra el naixement del creador del saxofon, que es deia Adolf Sax, un músic i fabricant d'instruments belga que, gràcies al saxofó, es va popularitzar en un dels moviments musicals més difosos de tot el món, com és el jazz. El so del saxofó, que segur que el coneixes, eh? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dilluns 6 de novembre del 2023. Estava mirant el calendari. D'aquí dues setmanes i mitja ja és el Black Friday, allò del divendres negre, però vaja, tampoc el que ens avancem. Hores d'ara, estem amb 15 graus i mig a la ciutat de Lleida, hem tornat a baixar una mínima de per sota dels 6 graus, 5,9 si vols, 5,9 graus a la ciutat de Lleida de mínima. Ha sigut un cap de setmana en el que hem tingut vent, sobretot al principi, divendres i dissabte, però que ahir diumenge, doncs, escolta, sí que va fer fresca, evidentment, estem al novembre, però va sortir el sol i els moments en els que va respectar el vent va fer un d'aquells dies que diem vent sa. D'aquí uns moments, els nostres consells de legals des de Q2 Consultors. Abans passarem per l'actualitat informativa i abans buscarem la previsió meteorològica. Ho fem des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Ivan Álvarez. Ivan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui predomini del cel clar, excepte en punts del Pirineu, en què es pot ennuvolar i poden caure alguns xàfecs ocasionals al llarg d'aquesta tarda. Cota de neu entre 1.400 i 1.600 metres i amb un vent que bufarà de component oest amb intensitat moderada a la depressió central. Temperatures que baixen, sobretot les mínimes, en què aquesta matinada d'avui i demà dimarts arribarem als 2 graus sota zero a Vielha i Mijaran, 1 grau sota zero a la Seu d'Urgell o 3 graus positius a Lleida. Demà dimarts tindrem un cel poc ennuvolat, sobretot al llarg de la tarda es podien produir núvols a la vessant nord del Pirineu amb possibles precipitacions dèbils i una cota de neu que baixa entorn als 1.300-1.500 metres. Temperatures màximes que baixen lleugerament, arribarem als 15 graus a Balaguer, 14 a Lleida, 13 graus de màxima a la Seu d'Urgell o 11 a Vielha i Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Ahir ens vam quedar a 19 graus i mig, com et deia, amb el sol i els moments en els que no vam tenir vent. Però vaja, que estem al novembre, que és normal, que acabarà fent fred, només faltaria. Per cert, del tema del vent, del cap de setmana, a nivell de tot Catalunya, el dissabte va deixar ratxes de fins a 126 km per hora a Ulldeter, al Ripollès. Però a la província de Lleida, sobretot a la part nord, va haver també força vent, on la màxima de la província de Lleida es va comptabilitzar al Lac Redon de Vall d'Aran amb 91,4 km per hora. Per tant, una bona ventada va sacsejar el que és tota l'atmosfera. 12:24 minuts. Busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ja saps que tenim el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180. Ara m'havia alarmat perquè em surten els missatges i et surt només, doncs, la primera frase a l'alerta i després has d'obrir per acabar-lo de mirar. I un oient, comença el missatge molt malament i dic, caram, aviam, què he dit? Què he fet ara? Què hem fet malament? I em diu, molt malament, has posat el saxo però no has deixat tota la cançó. Té tota la raó i mira que m'agrada la música. Havíem d'haver deixat tot una cançó de saxo, que és un plaer poder-ho escoltar. Va, que busquem després un moment i escoltem més saxo. Ja saps que aquest passat estiu, primavera, si vols, vam començar a creure'ns el tema de que el que no plogui ens acaba portant conseqüències directes. Una d'elles va ser el tancament del canal d'Urgell. I és ara, després del tancament i les restriccions del rec del canal d'Urgell, que ha crescut l'interès general sobre aquesta infraestructura hidràulica que té més de 160 anys d'història. La directora de la Fundació Canals d'Urgell, la Maribel Pedrol, diu que aquest any calia explicar més que mai la modernització del canal.
Llavors, clar, ens trobem en una campanya en què es tanca l'aigua abans de començar i que, per tant, més que mai la modernització s'havia d'explicar perquè ara ja és una necessitat, és a dir, el que havíem de viure d'aquí 50 anys ho estem patint ara, les conseqüències d'aquest canvi climàtic, i per tant la modernització és bàsica.
Tot va molt ràpid, massa ràpid, el bo i el dolent. La directora també diu que la gent no és del tot conscient del que abasta el canal i que ara la situació ha canviat una mica perquè comencem a veure que escolta, que això és molt més important del que sembla.
Jo suposo que aquest any se n'ha parlat tant que la gent comença a voler saber una miqueta més, perquè potser hem començat a tenir consciència, potser els ha tocat l'aigua de casa, és a dir, a casa nostra potser no, però fora del nostre territori sí, i per tant això de que l'aigua que surt per l'aixeta no sigui bona perquè hi ha tan poca aigua que les concentracions de pesticides, d'insecticides, de nitrògens fan que l'aigua ja no sigui potable o que hi ha restricció a hores. Per tant, fora de casa nostra, com que hem tocat l'aigua dels usuaris, la gent comença a ser conscient de que l'aigua és cosa de tots.
El que et dic, aquest exercici de obrir l'aixeta i mai pensem res, simplement baixa aigua i prou, aquest exercici que fem tan automàtic, i que està bé, però que el fem tan automàtic sense pensar del tot, escolta, què passa? Què ha hagut de passar perquè jo obri l'aixeta i surti aigua? Quan això ja no funciona, llavors sí que te n'adones. Mentre tu obres l'aixeta i surt aigua, per molt que jo t'expliqui que no plou, que l'Armando Álvarez ens digui que fa 16 mesos que estem per sota de la mitjana de pluges, per molt que et recordi que els pantans estan molt per sota del que haurien d'estar, escolta, que sí, que ens escoltes i que et mentalitzes, però després arribem a casa, i a mi també em passa, jo obro l'aixeta i surt aigua, però a caram, i quan no en surt, llavors és quan comencem a veure la cruesa de la realitat. I insisteixo, ha plogut molt darrerament i ha plogut a dalt, a les muntanyes, i això és una magnífica notícia, és molt bona notícia. De fet, els pantans s'estan recuperant, però del s'estan recuperant a estem perfecte hi ha un abisme. Ja t'ho avanço, hi ha un abisme que s'estan recuperant, evidentment, només faltaria que de plovent no s'estiguin recuperant. Ara, d'aquí a dir, escolta, ja està, ja s'ha acabat tot, ni parlar-ne. Estem molt lluny d'això, però molt lluny. Canviem radicalment de tema. Ciutat de Lleida. Saps que a la ciutat de Lleida, bueno, a la ciutat, a qualsevol ciutat, a qualsevol municipi, a casa mateix, perdem coses. Si les perds a la ciutat i les troba alguna persona bona, doncs igual les envia cap a la Guàrdia Urbana. M'he trobat un objecte perdut. Si el reclama algú, doncs que tingui la sort de poder-lo recuperar. O la mateixa Guàrdia Urbana, o d'altres persones que treballen per l'Ajuntament. Saps quants objectes recull la Guàrdia Urbana al cap de l'any? Fins a 2.000 objectes perduts. I si perds un objecte, saps el que has de fer? T'ho explica la Guàrdia Urbana.
Quan algú perd una cosa o li han robat, perquè pot ser pèrdua o robatori, que ho troben a faltar, la persona hauria de ficar una denúncia. Per exemple, si perd un telèfon mòbil, a presentar-se en una comissaria de policia, formular una denúncia, donar la descripció acurada de l'objecte perdut, en aquest cas seria el mòbil, donar el número d'e-mail, sobretot, la marca, el model, el color, tots els detalls possibles, perquè en cas que nosaltres ho rebem a l'oficina de troballes, puguem arribar a localitzar-lo.
La majoria d'objectes perduts són... perduts o robats, eh? Són carteres robades, amb documentació, mòbils, claus i peces de roba, però també els arriben curiositats, com per exemple un joc de pals de golf, una cadira de rodes amb bateria o cartes d'amor. Si perds les cartes d'amor, no sé jo, alguna cosa no va bé. Va, que acabarem amb la notícia econòmica del dia, i és que la banca espanyola, sorpresa, és de les que menys paguen pels dipòsits a tot Europa. La remuneració mitja a Espanya està al 2,33%, bastant lluny del 3,6%, per exemple, que paguen a França. Això sí, pràcticament totes les entitats han presentat beneficis rècords. T'ho dic perquè... si has d'anar a reclamar alguna cosa a la teva entitat bancària, que tinguis de fons el coneixement d'aquestes dades. S'ha de ser just. S'ha de ser just. Sisplau. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports.
COPE Lleida. Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que parlem d'esports. Tenim per endavant una nova setmana en la que hem de valorar el que ha passat aquest cap de setmana, i el que ha passat és que en la majoria dels casos no hem tingut uns resultats que ens hagin agradat. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Home, hi ha tant esport que sempre és difícil, però no, sí, ja que sé, avui ja sé, però... s'ha fet història. Ja sé que aquesta paraula s'utilitza molt, se malutilitza en oportunitats, però de vegades que és real. I lo de un club amb tanta història com el Llista Blava, però aquest sí que té una història darrere. Bonica, amb derrotes i amb victòries i empats, perquè això és així, pugui accedir a ser dels 16 millors equips d'Europa.
És que clar, no valorem prou això.
Sí, jo crec que això és molt més important que no fins i tot les lligues que té, en aquest cas, de la segona categoria de l'hoquei. És quan el Sevilla, que té 7 Europa Leagues, però passa a la fase de grups de la Champions. És que hem passat a la fase de grups de la Champions de l'hoquei, no? Fantàstic, vam eliminar els dos equips francesos, vam empatar un davant de l'Oporto, el campió d'Europa, 1-1, i la vam guanyar a la tanda de penals, i per tant, doncs, és història el Lleida Llista Blava entrant a la fase de grups de la Champions del hoquei europeu. Aquesta és la millor situació. Les altres, doncs, si anem al futbol masculí, a veure, derrota.
El viatge ja va ser caòtic.
No, és que aquí comencem, va ser un partit molt difícil, perquè van agafar el ferri de les 8:30, no el del dissabte a la tarda, sinó el del diumenge al matí, dues hores abans del partit. Tothom que ha agafat aquell ferri a mala mar parla de que el mareig és la cosa més menys que et pot passar. Són mitja hora difícil, i el Lleida, com va dir Viadero, no es va adaptar al camp ni al vent, va tenir un error defensiu, si no haguéssim pogut quedar 0-0, però crec que l'error va produït, evidentment, de que no estàs bé. Pues derrota, no passa res, va guanyar el segon, el tercer i el quart, no va ser una bona jornada des del punt de vista numèric, però el Lleida segon, 22 punts, bueno, està molt ben classificat.
El que vam dir, si en el pitjor dels casos, amb una derrota i que guanyin tots, quedarà segon.
En solitari, per que tant... és com estem ara, i ara ja a pensar diumenge a les 5 de la tarda al camp d'esports davant del Torrent, que perdia a casa davant del Badalona Futur, i que és el cinquè classificat, i per tant és un partit de rival directe molt complicat i molt important per assentar-nos a la zona de promoció.
Per cert, en parlarem a partir de 2:15 a la radiografia de tot plegat, però el Força Lleida comença a encendre-li alguna llum d'alarma.
Home, era taronja, normal...
taronja, si vols.
Va,
però...
sí, taronja, bé, tarongeta, perquè era normal perdre a Coruña, que està molt bé, se n'està demostrant que Coruña, Estudiantes, Burgos, Guipúzcoa estan a un nivell superior, 5-1, el problema va ser el tercer quart, ens ho explicarà el Berescuer, perquè jo crec que és el pitjor tercer quart del bàsquet professional a Lleida. Van rebre 39 punts.
Molt,
ens van clavar 39 punts en 10 minuts. Els altres 3 van ser molt igualats, fins i tot van guanyar el primer i l'últim va ser per un punt. Però clar, 39 punts en 10 minuts, un Coruña desatat, no?, veritablement, i van perdre de 16 punts, 97-81, 2-4, divendres a les 9, Barres Nord, a mig de Castelló.
La M femení, que amb l'Osasuna, escolta, ho tenim...
Sí, 0-1.
Ho tenim que no.
No, el futbol va anar anar tot malament, a excepció del Mollerussa, que va treure un gran empat al camp del Prat 0-0, a tercera divisió. També va perdre l'Atlètic Lleida 1-0 al camp del Baix, i l'EM doncs perdia 0-1 a casa davant de l'Osasuna, aquest de la meitat de la taula, l'EM. Però, reitero, si l'EM salva la categoria, és un èxit.
Sí, sí, totalment.
És un èxit. S'ha perdut davant de Osasuna, davant de Club Atlético Osasuna. Perdia el rival. Perdia el rival. Club Atlético Osasuna guanya 0-1 al camp de l'AM.
Ens tenim mal acostumats. Sergi, en parlem a 2:15.
Gràcies, fins després. Esports.
COPE Lleida. Estàs informat.
5 minuts per sobre de 2:15. Avui... Dia Mundial del Saxo. Grans cançons, porten saxo, grans cançons que les escoltem. Que n'he trobat una dels Stones. Aquesta no sé si enviar-li a l'Andrés Rodríguez, a veure què tal. Virginia, 1972, Rolling Stones.
COPE Lleida.
L'assessorament legal que el tenim els dilluns amb el Josep Lluís Gómez, que és advocat a Q2 Consultors, i amb tot el seu equip. Els trobes a internet q2consultors.com, a Balaguer estan, també a Llaviella, Barcelona, i aquí a Lleida, al passeig de Ronda número 57. Però si vols anar ràpid, i jo crec que és una manera eficaç, a més, de fer aquest primer contacte, fes-ho per telèfon, 973-28-28-18. I ja com et vaig avançar la setmana passada, et dic perquè ho he provat, perquè ho sé, perquè m'ho ha dit el Josep Lluís, però ho he provat. Tu truca al 973-28-28-18 i pots estar tranquil·la o tranquil que et contestarà sempre una persona. I d'això és un tema dels que anem a parlar tot seguit, la llei d'atenció al client. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Bé, això ho vam avançar i això que podem dir... Doncs que, bueno, hauria de ser una normalitat als qui, per desgràcia, us heu hagut d'esbarallar, entre cometes, en el bon sentit de la paraula, amb serveis de telefonia, de telecomunicacions, amb serveis de gas, amb serveis d'electricitat, sabeu, o d'assegurances, d'assegurances grans, saps perfectament que tu quan truques, el primer que t'està contestant, tot i que cada vegada ho dissimulen més i donen, semblen més persones, no ho són. És una intel·ligència artificial, unes gravacions que fan un primer filtratge. Clar, aquí el problema és quan tu exposes el teu problema, parles amb una màquina, no saps si t'està entenent, te diu que busca-lo en la web i et pengen. I dius, bueno, escolti, jo és que vull parlar amb algú. Tornes a trucar, t'emprenyes, depèn de si dius alguna paraula que no has de dir, llavors te passo amb una operadora. Bueno, tot això, com sempre, se'n va anar de mare, ja m'enteneu, i ha arribat el punt en el que s'ha de regular. Josep Lluís Gómez. I d'aquí sorgeix la llei d'atenció al client, que crec que arriba tardíssim, però almenys arriba.
Bon dia, Ricard.
Bon dia.
Sí, efectivament. La frustració dels usuaris, ha provocat que, bueno, com a reacció, aparegui aquesta llei d'atenció al client. La llei va aparèixer aquesta primavera passada, però entrarà en vigor, però que ara farem referència, al gener de l'any 24. És a dir, ens estem anticipant encara uns mesos. Hi ha hagut una moratòria de 9 mesos, una mica perquè, teòricament, les empreses s'adapten, perquè, bueno, un dels titulars que hi ha dit diu que les empreses incomplidores podran ser sancionades amb una multa de fins a 1 milió d'euros en casos d'infracció greus. Per tant, bueno, és una qüestió prou important per les empreses i pels usuaris. Una altra qüestió és que ja veurem Quin abast tindrà això? Perquè també fa uns mesos parlàvem d'aquesta nova normativa de trucades publicitàries que ens tenien que deixar trucar i tu, fa un moment sí, deies, sí. No, és que me segueixen trucant.
Jo encara rebo, eh?
Vale? Aleshores, davant de la mala qualitat de determinats serveis, no solament estic parlant de queixes sinó o de reclamacions, sinó, per exemple, de trucar per una avaria, que no ens atenguin, que ens facin esperar molt, que ens donin cita prèvia per l'any de la Picasso, aleshores hi ha aquesta frustració. I la llei té com a objectiu regular aquests serveis d'atenció a la clientela i a veure com s'han d'atendre aquestes incidències, resoldre les queixes i complir amb les seves tasques. Aleshores, aquesta llei que consti que serà d'aplicació a totes les lleis, a totes les empreses, no solament aquelles que estiguin establertes a Espanya, sinó aquelles que tinguin serveis a Espanya. Aleshores...
No, és que aquí ja podia haver un punt d'escapament.
Ja podria haver aquí un matís sí. Important.
Deixar-ho clar, si l'empresa en qüestió, encara que estigui fora o tingui el call center a fora, dona servei a Espanya...
S'ha d'ajustar amb aquests paràmetres.
Perfecte.
Aleshores, l'altra pregunta que em fa, escolti, això passa sempre? No, a veure, la llei regula determinats serveis en què això es té que complir, que no són tots, però sí, bàsicament els que es podem imaginar, serveis de subministrament i distribució d'aigua i d'energia, serveis de transport del tipus que sigui, aeri, ferrocarril, passatgers, serveis postals, serveis a través de mitjans audiovisuals, serveis de comunicacions electrònics, inclòs els telefònics, serveis financers, és a dir, té un abast molt, molt, molt ampli i universal. Algú em pot preguntar, escolti, i això també serveix a més administracions públiques? La resposta és, en principi, no. Les administracions públiques no, excepte quan aquesta administració pública el que faci sigui oferir-nos un servei tipus el subministrament d'aigua. Aleshores, per aquesta via sí, però les administracions públiques encara en seguiran...
De totes maneres, em sembla greu. O sigui, qui proposen la llei... No se la fan complir els mateixos.
Efectivament.
És que
efectivament.
Jo al principi no ho he dit, però trucar segons quina administració també és una odissea.
Sí. Sin comentaris, que diria sí. Aquí, no? Aleshores, què és el més que crida més l'atenció? En primer lloc, no em poden tindre més de 3 minuts a m'espera. Per moltes musiquetes que em fiques. Sí. A més d'aquest servei de telecomunicacions telefònic, ha de tindre altres vies per poder comunicar, és a dir, correus electrònics, via postal. Tercera qüestió, en un màxim de 15 dies, m'han de donar resposta a aquella reclamació, ¿vale? I donar-me la possibilitat, per certes, per una persona... obrir un canal gratuït per els serveis bàsics de 24 hores, ¿vale? És a dir, la possibilitat de comunicar amb una persona hi ha de ser, i en aquells serveis bàsics, 24 hores. Insisteixo, això és vàlid per consultes, per gestions, per queixes, per reclamacions, per avaries i qualsevol altra incidència comercial o administrativa de venda de béns o serveis, ¿vale? Hem de ser atesos en l'idioma que nosaltres vulguem, estigui on estigui el call center. L'horari, en principi, hem de veure el que són serveis bàsics, que sí, aquí han de tindre un servei de 24 hores, en els demés el que és una jornada laboral. I la norma regula el que tu deies abans, feia referència amb aquesta atenció robòtica i de contestador automàtics. La norma prohibeix, i ho diu així, l'ús exclusiu d'aquesta possibilitat. I queda prohibida l'atenció robòtica quan el client així sol·licita, no? Aleshores, normalment, suposo que hi haurà un filtratge previ i després d'aquest filtratge previ anirem amb una persona.
És que saps què passa? Que la conjunció de les dues solucions és bona, però els darrers anys doncs s'ha pervertit la història i al final ja no trobes una persona en lloc. I llavors és quan s'ha de fer la llei, perquè ens passem de frenada. Però jo entenc que el que dius tu, un filtratge previ, perquè a vegades hi ha consultes que les fa molta gent i que es resol ràpid i tu pots fer una màquina. Bueno, escolti, perfecte, que ho faci la màquina. Però n'hi ha d'altres que necessites parlar amb una persona, perquè com amb vosaltres dic, vale, podem parlar de moltes històries legals, però aquí cada cas és un món. A què ens agrada atenció personalitzada? A què us dic? Truqueu a Q2 Consultors, que t'atendrà una persona i tu li pots explicar el teu problema? Doncs és el mateix. Amb d'altres, ni que sigui un subministre de telefonia, necessito parlar amb una persona. I aquí és on ens vam passar, i llavors... Bueno, hi ha hagut aquesta llei i, per sort, contempla justament això, que escolta, si has de parlar amb una persona al final, que no sigui al cap de minuts i minuts i minuts, que sigui de seguida.
Sí, el que obliga les empreses és incorporar personal d'atenció amb formació específica.
També.
Amb formació específica i que allò sigui automàticament i exclusivament robòtic. Una altra qüestió que també cal saber és que aquest servei ha de ser gratuït, és a dir, no em poden tarifar,
sí,
no em poden tarifar un plus per aquesta d'això. I a partir d'aquí, doncs, com sempre, la normativa acaba establint una sèrie d'infraccions i sancions per part de les empreses, que tenen diversa graduació, lleus, fins a molt greus, amb una sanció de fins a 1.000 euros, vale? I fins i tot la possibilitat d'una sanció afegida en el cas de que d'aquesta infracció se tragués un benefici, en aquest cas d'aquí, aquest benefici il·legítim per part de les empreses podria tindre una penalització de 6 o 8 vegades el benefici obtingut. Aleshores, bueno, suposo que a poc, al mes de gener, pues això s'incorporarà, suposo que es millorarà, suposo que a poc aquestes trucades tindran una resposta millor i esperem, bueno, pues que, sí, que sigui per a bé.
De totes maneres, dic, clar, si ens estàveu escoltant i no estàveu al cas i heu fet un somriure, dic, calla, ara sí, el que acaba de dir el Josep Lluís, eh? Això es va aprovar a l'abril, es va donar aquests mesos de carència, doncs, perquè les empreses s'adaptin i entrarà en vigor l'1 de gener del 2024. El primer mes... Jo crec que no notarem canvi, o potser sí, no ho sé, eh? I per tant és paciència, però vaja, vull dir que és que els ciutadans som els reis de la paciència, amb segons quines coses, eh? Vull dir que costa molt de que canviï tot plegat. Però que sàpigues que existeix aquesta llei que està aprovada i que ha d'entrar l'1 de gener, i si de cas cap allà al febrer o al març ja en podem tornar a parlar, a veure si hi ha hagut alguna sanció o si hi ha hagut alguna modificació que també pot passar. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard, molt bon dia a tothom.
I nosaltres fem ara una pausa i de seguida posem somriures a les cares de la gent, va.
Tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en mutua.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Queridos amigos, la serie Bosé es una joya. Lo vais a gozar, vais a descubrir cosas absolutamente inéditas.
Joaquín Prat entrevista a Miguel Bosé en Una Noche Especial.
El lunes después del estreno de la serie Bosé, La Noche de Bosé,
aquí en Telecinco.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida.
Vinga, que hi posem... És la banda sonora, ja saps, de començar a somriure. Perquè com que ja saps el que ha de venir, doncs tu ja... afavorim l'aparició de les arrugues d'expressió, però si són d'aquestes, si són de riure, benvingudes sigui, només faltaria. Algú ho ha fet? Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard! ¡Cómo pudiste hacerme esto a mí, Ricard? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Por Dios.
Cuando dius aquestes coses, no sé si estàs pensant en alguna cosa concreta o no, eh? I com em vas poder enganyar per estar aquí col·laborant
aquí,
a la ràdio?
Com, exacte, com pudiste hacerme esto a mí?
Bueno, el dia que vegui a l'Alaska li diré, com em vas dir la setmana passada, ¿te acuerdas de aquel chico que os encontrasteis en California y que no quiso una foto? Pues lo tengo de colaborador en el programa de radio.
Exacto.
Es muy gracioso el chico.
De las noticias del reírse.
Sí, la noticia
hace las noticias del reírse.
Bueno, Joel Carnicer, las menja panellets, castanyes...
Sí, ara
sense que... mesura o et vas...
Sense.
Ah, sense.
Ara que ja es fa l'híbrid... S'ha trobat el punt mig entre que se diu el castawin aquest o castany.
Mira, a mi no em vinguis castawin amb aquests híbrids i que no.
Ja fan meitat de... Els alumnes me demanen si podem fer coses de por el dia de Halloween.
Ja, amb panellets. Llavors, panellets, exacte. Ponche...
Mentre es passen por, mengen panellets.
I la carabassa.
Exacte. En fi, però bueno. Va. Molt bé.
Escolta, dit això, com... No sé, imagina't que vols conèixer una persona, el que diem sempre, trencar el gel. Sempre hi ha d'haver aquell primer tema, aquella primera frase, aquella primera conversa que marque més del que sembla. Per tant, és bo que t'ho preparis. I si no se t'ocorreix res i veus a la persona i dius és que ha de ser ara, però no em ve res al cap,
exacte,
doncs pots recórrer a...
Pues que li pots dir que si sabia que els conillets bebès, o sigui, quan neixen es diuen gazapos.
Ah,
sí, quan neix un conill es diu que és un gazapo.
Ah, sí?
I llavors tu, per exemple, li podries dir... Tu sabies que quan un conillet petit neix es diu gazapo? I t'hi diria, no ho sabia. Ah, no ho sabia. Vols que t'ensenyi a tocar algun bon conill?
Jo ho sabia, però no aniria.
Èxit assegurat, Rica.
Bueno, no sé, no sé. Igual sí o igual no. Em dóna la sensació que aquest és el de... No hi ha grisos, o blanc o negre.
Exacte. O surt bé...
O et va bé, molt bé, o et va malament, molt malament. Vigila que no et tirin alguna cosa al cap.
Exacte, bueno, però s'ha de provar.
Que tot podria passar, eh? Mira, parlant de gazapos, també se li diu a les equivocacions o coses rares que ens passen a la ràdio. Aquest és llarg, però ja combina una cosa que t'agrada a tu, que són les xarxes socials i la viralitat.
Oh.
I la viralitat.
Cartagena de Indias, Colòmbia, i mentre se fue a una discoteca i mentre bailava el serrucho...
A veure, ja pues tenim...
El serrucho, que és un ball.
Sí, és una cançó.
Ah, una cançó.
Ya tenemos el serrucho.
Sí.
Ya tenemos... Único que no...
A ver, vamos a escuchar... Sí, ahora voy.
Vamos a ponernos en situación, dale.
Un momento.
Vale, esta es la canción. ¿Qué pasa?
Oh, es un hit single.
La turista sueca pues, llegó con el señor de la discoteca y se ha vuelto a su país y está embarazada. ¿Qué le parece a usted?
Ah.
Y bueno, esto sí podría, en fin, puede suceder en muchos lugares del mundo.
Puede suceder.
El problema es que
no expliques.
El problema es que la noticia se ha descargado 40 millones de veces.
Que esto es como lo se ha hecho viral.
Aquí por estar los viernes por la noche.
La noticia,
o sea,
de que se quedó embarazada mientras bailaban el serrucho, se ha descargado 40 millones de veces.
Empezamos.
O sea, el titular, sí, no, ¿qué diu? Turista sueca se queda embarazada mientras baila el serrucho, se ha descargat 40 milions de vegades.
Increïble.
Què et sembla?
Increïble.
Clar, esto lo viernes. Antonio.
De fet, l'estic buscant ara.
Ah, te l'estàs buscant. Pues venga, 40 milions una vez. S'ha fet viral. Jo cada vegada odio més el tema dels clickbaits.
Sí, però a més, o sigui, la cosa és tan que estic llegint l'article de l'Heraldo de Aragón i diu, embarazada por baile del serrucho cuenta su verdad.
Cuenta.
Y ya os digo, la mujer de 29 años cree saber cuál fue la verdadera causa por haber terminado embarazada. O sea, ya es un clickbait dentro del clickbait, porque ahora me va a echar a ver qué digo, pero yo no tengo ni idea.
Hombre, a ver, de manera no me es ni a una, ¿eh?
Claro, digo.
Cree saberlo.
Claro, digo, la mujer de 29 años cree. No precisamente con. digo, no precisamente con el roce del carpintero que la bailó esa noche al ritmo del hit tal. Me debió traspasar el vestido.
Ah, vaya.
Porque si no, no lo entiendo. Yo no me alejé para nada de la pista de baile. Y menos hice nada con ese señor al que no conozco de nada.
O sigui, total.
O sigui, que... al final no ha revelado nada.
O sigui, cuideu amb les friccions que traspasse tot això.
Exacte. Me traspasó el vestido. Mare, me traspasó el vestido.
Bueno, mira, la tonteria 40 milions de vegades descarregada la notícia.
Però què efímer és tot això? Perquè aquesta noia, si la veguéssim pel carrer, no la coneixeria.
No, realment. Clar que no.
Vull dir que... la notícia és de fa molts anys, també, de fet, no? Però del 2015. Però dius que trobo que és tot molt efímer, la veritat.
Home, el fill o filla, si al final va tirar en banda, ja té 8 anys.
Clar, com li haurà ficat?
El serrutxo.
El serrutxo.
Jo què sé. Vinga, va, explica'm
vale,
cosetes.
Ja que estem amb això del serrutxo, us explicaré una cosa que també hagués pogut ser de
tu,
Halloween.
Com sabies que era una cançó? Però quines músiques
pues,
escoltes
pues
tu?
No, però perquè això era, a l'època que jo sortia de festa.
I escoltaves aquestes coses?
Bueno, ho ficaven allí. Jo, evidentment, no ho escoltava a casa, però si ho fiquen, pues, es balla i ja està, i es fa el que es pot i ja està. No?
Vale, vale.
Aquesta notícia sí que és un bon serrutxo i és que diu que una dona de 83 anys presumeix del sexe amb el seu xicot de 37.
I obre, quants n'hi té ella?
83. Ah. Obre cometes ella. Ho fem com a gossos.
Això ho ha dit ella.
Ho ha dit ella. L'octogenària s'ha convertit en viral per donar detalls íntims de la seva vida amorosa en una antena durant una entrevista en un programa de la televisió britànica.
Una altra que s'ha fet viral.
Exacte, diu que als seus 83 anys està tenint el millor sexe de tota la seva vida amb el seu xicot de 37 anys, amb el qual porta 3 anys de fogosa relació amorosa. Mm-hmm. Diu que la seva... Per si ho vol...
No, que dius, ho
podeu
veure.
Si voleu saber, diu que la seva postura sexual preferida és el gosset.
Ah.
Suposo que venia a col·lació amb el que...
Ah, vale.
I diu coses més igual de desagradables, però me sembla molt bé perquè, escolta, mai és massa tard per descobrir-se i tenir un al·licient. Però aquesta dona amb 83 anys ha descobert ara, és més feliç que mai. Bueno, pues està bueno. De normal. Bueno, diuen que hi ha lo de la... No sé si has llegit mai lo de la corba de la felicitat.
No.
És un estudi que diu que... que fa com una... Si m'equivoco, que algú em corregeixi.
Sí,
però
sí.
Fa com una mena de rialla, i és que quan neixes i tot ets molt feliç i a mesura que et vas fent adolescent...
Allò ens baixa.
I tal, baixa.
I després torna a pujar.
I llavors, a partir dels 50 o així, torna a pujar i quan
fins que et mors que ja deixes de ser feliç.
Ets superfeliç.
Ah, o sigui, llavors tira cap amunt, val.
De petit ets molt feliç, adolescent, segona fase, estàs al tope de la desgràcia i després estàs al tope de la
felicitat. Ah, o sigui, acabes millor que mai.
Exacte.
Pensava que acabaves cap baix, digués una M.
No, acabes millor que mai i això deu voler dir que el treball no en senti gaire bé. Treballar no acaba de...
Bueno, jo trenco una llança a favor de que la gent triï una feina que el faci feliç.
Sí, clar, però això no ho pot fer tothom, Ricard.
No, que ja ho sé.
No tots som el Ricard Álvarez.
No,
vull dir...
això o a la feina que t'ha tocat, posa-li bona cara.
Uf, però això és difícil.
No, uf, no.
És molt difícil.
Què ha de ser difícil? Una mica d'esforç a la societat.
Però si no tens ganes, tu
home,
estàs allí...
aquest jovent que viviu... Tu només sabeu què reclamar.
No, si jo no me queixo de res, però dic que si estàs en un lloc que no t'agrada, què vols que et digui?
Pues posa-li bona cara, busca-li la part positiva, que sempre hi és.
O anem a buscar el
punt
entremig i fes-li putades als teus companys de feina per treure't un riure. I dir, mira, aquí ja veuràs com
que li passarà. Bueno, no sé jo.
I així vas allí amb una mica,
no
una mica
jo.
De vidilla o algo, ja està. Com aquest home, que m'ha fet molta gràcia, que diu que acomiaden un teletreballador que es trucava a ell mateix per evitar atendre els clients.
Ah, va, es anava atenent.
Genio i figura hasta la sepultura, exacte. I jo sé d'una persona que necessita atendre's, i aquest sóc jo.
Com estàs?
Diu que s'havia trucat, se trucava constantment, diu que es trucava el telèfon de la feina per estalviar-se les trucades dels clients, que passaven llavors altres companys,
clar.
I ell no...
Oye, Manolo, no, que estic amb una trucada.
Exacte.
Serà larga, eh?
Exacte.
Que tiene muchos problemas.
Diu que s'havia fet més de 190 trucades.
Mare de Déu, pues sí.
Mentre treballava. I explica que s'estava autotrucant perquè el seu estat a l'aplicació de l'empresa aparegués com a ocupat i així no li entressin les trucades dels clients.
Bueno, clar, amb una mirada del número de telèfon que ha trucat sempre en aquest home...
Aquí és on està... No, però devia ser molt poc sutil perquè els treballadors devien dir nosaltres sempre estem parlant i ell no parla mai, està en silenci...
Clar, perquè si no havia de fer el teatret...
El paripé i
clar,
tot.
Clar, què li està passant? passant? En què el puc ajudar?
Exacte. Llavors, clar, aquí és on està la cosa. I devia ser molt poc sutil al final.
No, com, eh? I devia estar 190 dies, trucades.
I devia estar dies i dies ell mateix trucant-se, no?
Déu-n'hi-do. O sigui que... Déu-n'hi-do. Vale. Molt bé, doncs, escolta, afortunadament aquesta temporada no acabem amb acudit, perquè va ser un fracàs de temporada.
Bueno, no estan mal, no estan mal. Algun no, de tant en quant portaré algun, també, home.
D'humorista d'acudits, ja et dic jo que no tens futur, eh?
No, vols dir?
D'acudits, de moment.
Però a mi em fan molta gràcia.
Sí? Que en tens un al cap?
Sí, ara mateix sí.
Vinga, va.
Diu, ai, Déu, si se muere una pulga, ¿dónde va?
Si se muere una pulga?
Sí. Pues, al pulgatorio.
Al pulgatorio. Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Doncs apa, que ens n'anem directe cap a la una. Soc el Ricard Álvarez. Després arriba el migdia a Cope Lleida. Els bocins d'història amb el Joan Ramon González i la radiografia. Avui parlarem amb l'Enric Duc, president del Lleida Llista Blava.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy tenemos nueva reunión en Bruselas entre el negociador del PSOE, Santos Cerdán, y la cúpula de Junts, con Puigdemont a la cabeza. Es como el alumno que acude a entregar in extremis el trabajo para aprobar el curso y el profesor pues no acaba de verlo claro y le pide continuamente que lo corrija y que meta más contenido. Pues así está Puigdemont pidiendo más y así está el PSOE dispuesto a darlo todo. No se sabe muy bien qué más quiere el fugado expresidente catalán, pero puestos a pedir que no quede. Puede estar tratando de extender la amnistía a todos los independentistas que fueron condenados por otros delitos, como la familia Puyol, o puede estar tratando también de cubrirse las espaldas por la injerencia rusa en el procés, algo que preocupa especialmente a Rusia. Puede estar negociando incluso ambas cosas, bueno, que puede pasar cualquier cosa. Lo que parece claro es que Puigdemont no tiene tanta prisa como Sánchez y con eso está jugando. Por su parte, el PSOE está acusando un desgaste brutal, con una opinión pública cada vez más tensa y con el Partido Popular remontando las encuestas. Y este es el motivo por el que Junts acabará cediendo, porque si hubiera que repetir elecciones, pues no tendrían, desde luego, la oportunidad que tienen ahora. Para sacar adelante esta investidura, la dirección socialista ha tenido que comprar unos buenos tapones para los oídos para no escuchar lo que les dice la oposición e incluso lo que ellos mismos dijeron durante meses, que la amnistía no cabía en nuestro ordenamiento jurídico. Esa sordera selectiva incluye hacer caso omiso a las advertencias que llegan desde la justicia. Incluso habían conseguido esquivar el informe no vinculante que el Consejo General del Poder Judicial hubiera tenido que emitir si la amnistía hubiera sido planteada como proyecto de ley. Como al final es una proposición de ley que van a presentar los grupos del Congreso, pues evita ese informe de los jueces. Legalmente no les tendrían que pedir opinión. Y lo digo en condicional porque es probable que, aunque no quieran, el PSOE y sus socios tengan que escuchar la opinión del Consejo General del Poder Judicial, o al menos de una parte. A las 7 de esta tarde se reúne este organismo en un pleno extraordinario. 8 de los 16 vocales, la mitad, advierten de que la amnistía supone una medida de degradación, cuando no de abolición del Estado de Derecho. Sea vinculante o no, escuchar esta advertencia por parte del máximo órgano de los jueces es cuanto menos preocupante. Frente a estos vocales conservadores están los vocales progresistas, afines al PSOE, y que pretenden que la justicia guarde silencio para no interferir en el poder legislativo, en las decisiones que se toman en el Congreso. A esto se aferra el PSOE para desacreditar la opinión que pueda salir del Consejo de los Jueces. En realidad, lo que digan no impedirá que se lleve a cabo una amnistía, pero puede dejar en evidencia los peligros a corto y medio plazo que deja para el sistema judicial el pacto de Pedro Sánchez. Dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y puede que no haya peor sordo que el que no quiere oír. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
La verdad, Pilar, es que estamos mirando el calendario para muchas cosas y si miramos ese calendario, mañana martes se cumple un mes del inicio de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás y no parece que se vislumbre un final cercano. Sobre la franja de Gaza continúan los intensos bombardeos israelíes. El ejército de Netanyahu asegura haber alcanzado 450 objetivos de Hamás en las últimas horas. Casi 10.000 palestinos y 1.400 israelíes han muerto en estas cuatro semanas de conflicto y cada minuto que pasa se agudiza esa crisis humanitaria en la franja de Gaza. Mientras tanto, aquí en España, la policía ha vuelto a detener en Madrid a la expareja de la mujer de 39 años que fue asesinada este sábado en Getafe, aunque en un principio él había presentado varias pruebas que demostrarían que no estaba en el lugar del crimen. Ahora los agentes lo han arrestado al hallar varios indicios contra él. Vamos, que la coartada no cuadraba. De confirmarse como crimen machista, sería la víctima número 52 en este año 2023. Y en Monticello, en Valencia, ha quedado estabilizado el importante incendio que ha afectado a más de 2.500 hectáreas. Los casi 1.000 vecinos que fueron desalojados en estos días pasados han podido regresar ya a sus casas. Mientras tanto, el Papa ha recibido a miembros de la Conferencia de Rabinos Europeos, a los que ha recordado que ni las armas, ni el terrorismo, ni la guerra, sino la compasión, la justicia y el diálogo son los medios adecuados para construir la paz. Francisco les ha entregado el discurso, que no ha leído porque ha dicho que no está bien de salud por culpa de un resfriado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bellingham de pruebas médicas, ¿no? Por ese dolor que tiene en el hombro.
El inglés sufrió una caída en los primeros minutos del partido contra el Rayo, se dañó el hombro y jugó con un vendaje la segunda parte. ¿Qué sabemos de las pruebas médicas, Melchor Ruiz?
Pues que se ha confirmado esa luxación de hombro izquierdo de Jude Bellingham. Se le ha detectado además algunos daños en la zona, que no son graves ninguno de ellos, pero sí dolorosos. Así que a estas horas podemos decir que es duda de cara al compromiso ante el miércoles. Mañana se reunirán médico, el técnico y el propio jugador para valorar si merece la pena jugar el miércoles o darle descanso ante el Braga.
Acaba de hablar el excapitán del Barcelona, Carlos Puyol, que coincidió en el tiempo con Enríquez Negreira y ha dado su versión sobre lo ocurrido con los arbitrajes en ese tiempo.
Sí que estoy convencido es que no hemos comprado árbitros y vamos a ver qué es lo que dice la justicia en este sentido. Yo estoy muy tranquilo.
¿Alguna vez notaste algún trato de favor?
No, igual todo lo contrario, pero yo creo que al final los árbitros tienen un trabajo que es muy, muy difícil, muy complicado, y yo no he sentido nunca que nos ayudaran a nosotros.
Y hoy se cierra la jornada de Liga de Primera División con el Getafe-Cádiz, que se juega a las 9 de la noche.
Hasta las 4, todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida, 6 minuts i mig per sobre de la una, amb 16 graus a la ciutat de Lleida. Ja saps que les temperatures doncs aniran baixant. Avui ens hem quedat a 5,9 de mínima, llueix el sol. I escolta, la veritat és que si fa fred, mentre et toqui el sol a la cara, i evidentment vagis ben abrigat o ben abrigat, que faci el fred que vulgui. Altra cosa és quan ens arribin ja els dies de boira, vent, pluja, vent i boira. Escolta, això ja és una altra història. Però de moment gaudim del sol, que canvia totalment la sensació tèrmica que tenim. 7 minuts per sobre de la una. Fem una pausa perquè parlarem ara tot seguit amb el Joan Ramon González i parlarem de bocins d'història, i ho farem fins a arribar a 2:15, que ja saps que tenim la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on avui parlarem amb el president de Lleida Llista, l'Enric Duc. Però abans marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui predomini del cel clar, excepte en punts del Pirineu, en què es pot ennuvolar i poden caure alguns xàfecs ocasionals al llarg d'aquesta tarda. Cota de neu entre 1.400 i 1.600 metres i amb un vent que bufarà de component oest amb intensitat moderada a la depressió central. Temperatures que baixen, sobretot les mínimes, en què aquesta matinada d'avui i demà dimarts arribarem als 2 graus sota zero a Vielha i Mijaran, 1 grau sota zero a la Seu d'Urgell, o 3 graus positius a Lleida. Demà dimarts tindrem un cel poc ennuvolat, sobretot al llarg de la tarda es podien produir núvols a la vessant nord del Pirineu amb possibles precipitacions dèbils i una cota de neu que baixa entorn als 1.300-1.500 metres. Temperatures màximes que baixen lleugerament, arribarem als 15 graus a Balaguer, 14 a Lleida, 13 graus de màxima a la Seu d'Urgell o 11 a Vielha e Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León.
Cope Lleida. Camí cap a 2:15, els bocins d'història, com tots els dilluns. Ja saps que és un espai en el que repassem trossets d'història, o com diem a Lleida, bocins d'història, d'aquí ve el nom. Està conduït magistralment pel president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Gràcies per la de magistral. Això m'ha arribat al cor, eh? Està molt bé.
Escolta, la paraula bocins, bueno, no sí. Sé, és lleidatana realment o no és nostra?
No, jo penso que és general català. Potser aquí l'han pren més, el bocí, un bocinet, un trosset. Potser encara seria més lleidatà trosset.
Un trosset, no? Potser sí. Potser sí, sí, sí.
Bé, sí. No, sí, sí,
és igual,
general.
Ja ens entenem. Sí, sí. Un bocí, ja ens entenem. Un trosset d'història. Estem a principi de mes de novembre i la història, doncs, al principi de novembre a Lleida l'ha colpejat, mai millor dit, històricament. I suposo que avui anem per aquí, eh?
Doncs sí, estem entre dues dates importants i que malauradament és el que aquests dies estem recordant, i ara ho comentarem. Les guerres, des que la humanitat existeix, malauradament ha hagut violència i ha hagut guerres. Probablement, sobretot, a partir, jo l'hem comentat alguna vegada en el programa, a partir del Neolític, quan comença a haver més recursos, hi ha gent que té més que uns altres, llavors comencen les enveges i les ganes d'agafar el que té l'altre, que no tens tu, en lloc de pel treball d'una altra manera que sigui, entre cometes, més fàcil, que és la violència. Malauradament, al món sempre hi ha guerres, moltes guerres. Algunes tan oblidades que ni són conscients que existissin, que això és potser a vegades el més trist. Actualment estem colpejats per dues, una molt propera, com és la d'Ucrania i Rússia, però que ara ha quedat en un segon terme per aquesta bestiesa que està passant a Gaza i que ja saben que és un lloc calent de fa temps, tot l'Orient Mitjà, no?
No, i que a més aquesta, sí, està una mica més lluny, però tampoc no tan lluny, eh?
No, exacte, per això dic que està més lluny sí. Des del punt de vista físic, però no tant.
Sí, però no tant, curiosament.
Vull dir que és a prop, encara.
Està tot per aquí al Mediterrani, això, eh? Vull dir que...
Correcte. No, i a més amb el perill aquell que se pugui acabar destenent, com d'alguna manera sembla que queda per aquí, i això sempre fa una mica d'angoixa, no? Per tant, tot el que sigo recordar fets anteriors i lo de sempre, si la història serveix per alguna cosa, a part de per educar-nos i tenir consciència d'on venim, també a vegades és per intentar evitar errors.
Totalment.
Saber que això és molt bonic i queda molt bé perquè l'home s'entossudeix i sempre torna a entreposar les sí. Pedres que ha deixat entreposades abans. No hi ha manera que aprengui, sempre estem igual. I això a vegades és una mica decebedor. Sí. Però bueno, no serà pas per no intentar predicar amb la història, que és una gran mestra, aquesta sí que és la gran mestra. I per tant, en aquest sentit, com has dit molt bé, a Lleida tenim dues dates, una concretament a la ciutat i l'altra al territori, que precisament coincideixen amb els inicis de novembre, amb un any de diferència, i que a més estan, com a fets històrics, magníficament recollides, per això tenen una transcendència que supera la pròpia local, per dos fotògrafs magnífics que van donar una visibilitat a aquells fets que no tenen d'altres. Comencem. La primera de totes és una que Lleida l'ha colpejat tota la vida i que, tot i que aquestes coses de la Guerra Civil sempre s'han tingut una mica entre coses amagades o no comentades en famílies, és curiós, sempre està sortint ara darrerament moltes vegades que això a casa no es parlava, això a casa no es comentava, i és veritat. Però a Lleida sempre sí que es va parlar d'un bombardeig, el primer que va tenir Catalunya de manera contundent i que va afectar la ciutat de Lleida, que va ser el 2 de novembre de l'any 1937. Feia un any i uns mesos que havia començat la Guerra Civil. Mm. El front estava relativament lluny perquè estava a l'Aragó, baixava des del Pirineu cap a Huesca, Saragossa i Teruel. Per tant, estava Lleida en la rereguarda, una ciutat que patia els efectes de ser la primera ciutat de la rereguarda, en el sentit que veia com els companys anaven, sobretot les tropes, en principi les que eren voluntàries, els milicians, cap al front, com tornaven els ferits. Tota aquesta anada i tornada feia que no fos insensible a la guerra i era conscient de que havia una guerra escassament a 100 quilòmetres, és a dir, que tampoc no és que fos una gran distància. Però això feia que, de totes maneres, hagués una relativa tranquil·litat. Evidentment, des del bàndol franquista, a més amb el suport de dues potències com són l'Alemanya i la italiana, que a més estan fent pràctiques de les noves armes per futurs conflictes, com va passar a la Segona Guerra Mundial, inicien tàctiques de bombardeig sobre les ciutats. Això pràcticament no s'havia produït encara a la història. La que ha marcat tota la Guerra Civil és el bombardeig que es va fer sobre Guernica, però Lleida va tenir un altre, no va tan devastador, sortosament, com el de Guernica, però déu-n'hi-do el que va impactar. Sí. I ens trobem que exactament el dia 2 de novembre surten de Sòria, una base que tenien els aviadors de l'aviació feixista italiana, a fer un bombardeig sobre un punt militarment estratègic que és la central química que hi ha a Flix. Arriben els avions, tres avions, allí per intentar soltar les bombes i fer mal a la fàbrica perquè no fessin productes que ajudaven a l'armament de la República, però era novembre, el novembre de fa 85 anys...
Sí, que també ha canviat això, eh?
Oh, i tant!
No, dic, també ha canviat perquè suposo que vés a parlar del tema de la boira i a Lleida era un lloc de boira i tal, però és veritat que no en tenim tanta com en teníem.
Exacte, exacte. I llavors es troben que a Flix, no era Lleida, però també estava l'Ebre, no podem bombardejar perquè no veuen ni torta. Arriben els avions allà, està tot emboirat i no veuen, perquè clar, llavors llancen les bombes a la babalà, en aquells moments no tenien, com ara veiem, aquests detectors de visibilitat nocturna i totes aquestes coses per poder precisar tant. Llavors, què fan? Pues renuncien a l'objectiu i han de tornar a la base. Imaginem-nos, venen de Sòria, anant a buscar, passant per Saragossa cap a l'Ebre, van a Flix i tornen a fer un gir pràcticament de 360 graus per tornar cap a la base de Sòria. Però el que hi ha com a norma bàsica és que un avió carregat de bombes no pot aterrar amb aquestes bombes per seguretat. Clar. Perquè si se produeix algun fallo en l'aterratge, les bombes poden esclatar i llavors l'avió sí que ha begut oli. Per tant, les bombes s'han d'eliminar, s'han de soltar abans d'arribar a l'aeroport. Plan B, llavors, evidentment, no és soltar-les allà tampoc on sigui, sinó hi ha una ciutat a mig camí de retorn cap a Espanya, que és Lleida. Lleida és una ciutat que militarment no tenia massa importància, però sí que tenia dos ponts que, d'alguna manera, eren una mica estratègics per la comunicació de l'est amb l'oest, el pont del ferrocarril i el pont de tota la vida, el pont vell, tot i que ja era el pont que s'havia fet després de la reforma de l'arribada de 1907, però bueno, això és una altra història. I arriben els avions i arriben per l'interior, podríem dir, des de lo que per la gent que estaven a Lleida, els soldats que hi havia aquí, pensen que són avions propis perquè venen des de dintre, de Catalunya, per entendre'ns. I per això no sonen les alarmes. La ciutat està fent la seva vida normal, les dones estan al mercat de Sant Lluís, els nens estan a l'escola, la gent està pel carrer, en fi, una ciutat que està vivint la seva quotidianitat. Arriben els avions i comencen a soltar les bombes. Comencen pràcticament pel que seria el pont nou actualment i per les fotos que els mateixos italians han fet i que s'han trobat en els arxius que hi ha a Itàlia, es veu perfectament com solten totes les bombes en una única passada des de lo que seria el pont nou fins a l'altura del pont del ferrocarril i allí ja giren, diríem, envoltant el turó de la Sevilla i ja se marxen cap a Sòria perquè ja han buidat tota la càrrega que tenien de bombes.
Yeah.
Les fotos són curioses perquè es veuen que solten les bombes al voltant del riu i cauen tantes a la banda esquerra com a la banda dreta.
Caram.
La banda esquerra del riu, llavors, cap pont, pràcticament eren quatre cases, l'Hostal del Roig i poca cosa més. Per tant, les bombes que allí cauen no fan cap efecte sobre la població, però les que cauen a la banda dreta, aquí sí que malament, perquè agafa una bomba al mercat de Sant Lluís, un munt de senyores que estaven comprant els afecta, la següent bomba cau una mica més enllà, que és el Liceu Escolar, que estava situat on està actualment el monument que ho recorda al davant mateix de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, aquest monument que cada any se li fa un homenatge de record que ho va fer l'Agustí Ortega i que es titula Dignitat, Memòria i Vida, que simbolitza un cos estès al terra. I a partir d'aquí comencen a bombardejar, també, van caient més bombes i se calcula que aproximadament van morir unes 250 persones. No va ser potser el bombardeig més contundent, perquè el 38 va haver un altre que potser va fer més ferits, però sí, sí que psicològicament va impactar, sobretot per la bomba que va caure en el col·legi i que va afectar al costat dels nens. Van morir pràcticament tots els nens d'una escola, és a dir, quasi més de 40 nens, ja veient les imatges impactants dels nens palestins que han mort a Gaza.
Sí,
doncs mira. Aquelles fotos que es van fer el dia següent, el 3 de novembre, Agustí Centelles, un fotògraf de la República, que venia de fer fotos de la zona del front d'Aragó, al passar per Lleida, se n'ha sabent que allò pare, va al cementiri, perquè ja tots els cossos estaven al cementiri, i fa aquelles fotos impressionants dels cossos, un, el que estan veient ara en televisió, perquè
sí, sí,
ara
sí.
Els veiem tapats amb bosses de plàstic i demés, llavors eren amb una manta i a vegades ni això. Nens i adults, allà un al costat de l'altre al cementiri, les dones bàsicament són les que intenten identificar els cadàvers dels seus fills o dels seus marits, plorant. Hi ha la típica imatge d'aquella senyora que està plorant al costat del seu cos, que se va convertir en una icona, que és la Mater Dolorosa. És veritablement una imatge que, com ara s'està recordant i ara ho comentem, són imatges que serveixen per fer propaganda política, també, perquè sí. La República llavors les utilitza per dir mireu que dolents són els enemics nostres, l'aviació feixista, l'aviació dels colpistes, perquè han fet això a la població civil. Evidentment, és una atrocitat, les guerres sempre són atroces, però a vegades s'ha volgut també anar més enllà i s'ha volgut veure que va ser tot intencionat aquest bombardeig sobre la ciutat per fer aquest mal. No, van caure i va sortir així. S'hauria pogut sortir millor o pitjor, però això veritablement són aquelles coses que no se poden determinar al 100%. I, de fet, una mica seria això, és a dir, que fins i tot a vegades després la propaganda diuen que els avions van fer dues passades, van bombardejar dos cops, van tirar les ametralladores per acabar d'ensenyar-se. Això tècnicament era impossible perquè els avions ni tenien ametralladores, no estaven preparats. És a dir, que va ser un fet bèl·lic luctuós, però
ja. Amb aquestes conseqüències. Saps quina és la pena? Que amb un resultat, o sigui, amb un acte bèl·lic, com bé dius, i amb un resultat tan devastador, haguem de recórrer a modificar la història per jo què sé, com si encara li haguéssim de donar més importància de la que té. Si ja va ser un desastre, no cal que expliquem el que no és. Va ser així, per sort o per desgràcia, i va ser un desastre i una tragèdia, ja està.
Llavors es produeix aquest aprofitament de la causa, que ja es pot inclús aprofitar també políticament, però quan s'exagera, quan se fa fer més dolents del que ja són els que han fet això, doncs veus que també estàs caient una mica en el parany de fer tot de lo mateix. Això és el que crec que tampoc hauria de ser. És a dir, que el que tu dius molt bé, la veritat per si sola, crua i dura, ja és suficientment impactant.
És que sembla que no en tinguem prou amb uns quants morts. Escolti, és que necessitem més... Escolti, si ja és una tragèdia, això.
Clar, sí, no, totalment d'acord. I, bueno, i molta gent, i precisament ara quan se farà aquestes ofrenes el dia 2 de novembre davant del monument, encara hi ha algun supervivent d'aquells nens que van estar allí i que moltes famílies d'allí van quedar marcades perquè el fill o el cosí o el nebot van estar afectats per aquelles bombes i, per tant, com aquell que va arribar tard a classe, aquell dia es va salvar per això perquè va fer un recaut abans. En fi, aquestes històries que han corregut a Lleida i que potser altres ciutats no ho tenen perquè després ja els bombardejos ja estaven més, entre cometes, més previstos, no van agafar tant de sorpresa com aquest. I l'altre fet històric, i ja anirem de pressa perquè suposo que tenim poc temps, és el que demà, 7 de novembre, se complien 84 anys, va passar això el 7 de novembre del 38, un any després del que havia passat a Lleida, aquell bombardeig. Ens trobem que quan s'ha trencat el front de l'Ebre a l'any 38, perdó, el front de l'Ebre, el front d'Aragó, a l'any 1938, s'instal·la el nou front bèl·lic a l'Ebre, Segre i Noguera Pallaresa, quan se conquereix Lleida per les tropes franquistes, que acabarà sent el 3 d'abril del 1938, aquest front estarà durant 9 mesos. Això a vegades també costa d'entendre, que el que ara fem tranquil·lament, de passar d'un costat a l'altre del riu, durant 9 mesos va ser impossible.
Yeah.
Perquè el costat de la ciutat gran, podríem dir, o grossa, que és la banda dreta, era franquista, estava ocupada pels franquistes, i l'altre costat estava ocupat pels republicans. Passar pel carrer Cavallers o passar pel Sant Francesc, van ficar-se de seguida uns murs de sacs de terra perquè es pogués passar, perquè si no podies caure sota les bales dels que anaven disparant, a vegades també per entretenir-se en les trinxeres dels que veien a l'altre costat. Aquest front es va intentar trencar diverses vegades per la República, per la zona de Llavorsí, per la zona de Tremp, per la zona de Camarasa, el famós El Merengue, per la zona de Balaguer, per Vilanova de la Barca. L'intent més contundent va ser el de l'Ebre, que durant 115 dies, des de juliol fins a finals d'octubre del 38, va ser una de les batalles més fortes de la Guerra Civil. I l'última batalla, que a vegades ha quedat oblidada, és la que es va produir entre el 6-7 de novembre fins al 22, que va ser pel Baix Segre. Van passar les tropes republicanes per Torres de Segre, cap a Soses, i per Aitona, cap a l'altre costat, amb un intent d'arribar fins a Fraga i de retruc, si sortia bé la cosa, tornar a recuperar Lleida. Evidentment, l'efecte sorpresa del primer atac, aprofitant la boira que hi havia llavors també, i van passar sense que es veguessin el riu per la nit i van agafar per sorpresa les tropes franquistes, però es van aturar escassament a 4 quilòmetres del riu. En Aitona és el que és la Serra Brisa, un tossal gran que hi ha a sobre del poble, i allí ja no van poder continuar perquè de seguida van vindre reforços de les tropes franquistes per evitar que allò tirés endavant. Llavors els republicans van fer el que habitualment feien, que és simplement ja resistir, aguantar, desgastar-se més, perquè no podien fer una altra cosa, fins que al final se van tornar a retirar i el 22 de novembre estaven ja les coses com havien començat. Però aquest últim atac que fa la República té un altre plus. Si el 2 de novembre del 37 van tenir un fotògraf, que és Agustí Centelles, que documenta la tragèdia posterior al bombardeig, aquest moment ens trobem un altre fotògraf, en aquest cas probablement un dels més reconeguts com a inicis del fotoperiodisme de guerra, que és Robert Capa. No parlarem ara molt de la persona perquè no tenim temps, però ell arriba el 7 de novembre al dematí, segueix des d'on deixa el cotxe, que seria la central d'Aitona, passa el riu, va seguint els moviments que estan fent les tropes republicanes, veient ja que baixen alguns ferits que van cap als hospitals, i arriba fins a l'última línia en el que estan els republicans lluitant. I documenta pràcticament unes 200 fotografies d'un valor incalculable des del punt de vista del testimoni, de veure les cares que fan aquells soldats. En un principi, els que estan sota les roques encara estan tranquils esperant que tornin a anar al front. Els que ja estan avançant ja fan una altra cara, i evidentment els que baixen ferits o inclús morts pues ja veien que les coses són diferents.
Yeah.
És una autèntica tragèdia la que està documentant ell, però que en quan acaba de fer aquest carret, aquests carrets de fotografies, ell, com és un fotògraf professional, torna cap al cotxe, que està a l'altre costat del riu, se va cap a Barcelona, i agafa el tren i se va cap a París, i ven aquelles fotografies, unes quantes, que les publicaran les revistes més importants. Llavors no hi havia televisió, la ràdio sí que funcionava, però potser no tan eficaçment com a nivell de notícies internacionals, i surten les revistes més importants del moment amb aquelles fotos en les que se torna a aprofitar el fet de que la República encara està activa, la República encara està lluitant contra el feixisme. En el fons està com demanant ajuda internacional que no li donen, a excepció de Rússia, que és la que li va donar la República. I aquelles últimes fotografies són les que marquen molt aquest final, perquè al cap d'un mes després d'haver acabat aquesta batalla del Baix Segre se produeix ja el trencament del que seria aquest front per la zona de Balaguer i per la zona de Serós, i ja s'entra dintre de lo que és tot Catalunya, i ja sabem que en 3 mesos acaba la Guerra Civil definitivament. Però Capa va fer aquest reportatge, que a més té un plus, és a dir, en Aitona, i aquests dies que estem celebrant, i demà concretament, si la gent té ganes d'atansar-se, tenim una magnífica conferència d'un fotoperiodista com és un d'aquests que estan molt en el que és la cartelera, no? El Gervasio Sánchez, i que ahir, per exemple, va haver una visita de la ruta amb recreacions històriques, música del moment també, i el dissabte també va haver una taula rodona amb una conferència de la Paloma Fenar i taula rodona d'altres fotoperiodistes, que es va ser molt interessant per intentar veure el paper que fan els reporters de premsa, i que gràcies a ells estem assabentats d'aquestes notícies. Robert Capa va ser un dels pioners, i aquesta és la sort que té aquest últim enfrontament que va tenir la República. I amb el plus, i amb això ja acabem, de que s'han pogut recuperar els llocs on van fer les fotografies, perquè en aquests 84 anys que han passat no s'han alterat i es pot veure en aquesta ruta, que ahir va ser guiada, però que es pot fer tranquil·lament per tothom que tingui ganes, doncs comprovar la roca aquella que va fotografiar cap amb els soldats a sota, com està actualment, que està intacta, i que ahir, amb els recreacionistes de l'Ejército de l'Ebro, es va poder tornar a ficar soldats tal com els va fer capa. Per tant, en Aitona tenim aquest plus, un fet històric important de la Guerra Civil, un reportatge impressionant que va fer Robert Capa i un paisatge apenas inalterat que permet identificar aquests espais amb una ruta que crec que és complementària de qualsevol visita cultural que es faci pel Baix Segre.
Molt bé, doncs, ja ho veieu, bocins d'història, ens hem tornat a recordar, a més algun, bueno, aquest darrer, demà encara el podeu aprofitar. Això és història del nostre voltant, per tant, a la mesura del que es pugui, doncs va bé tornar-la a reviure o que te la tornin a explicar o que te l'expliquin per primera vegada. Joan Ramon González, escolta, com sempre, un plaer, que tinguis bona setmana.
Pues lo mateix a tothom, i a tu especialment, Ricard, ja que te tenim com a company de micro. Cuida't.
Gràcies, gràcies, Joan Ramon. Va, que fem una pausa ràpida, que ens falta un minut. Arribem a 2:15 i la radiografia, els esports.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, ara sí, que ja ens posem rumb cap a les 2:00 PM, la radiografia, parlem d'esports, resultats del cap de setmana, ben acompanyats avui des dels estudis, l'Albert Square. Albert, què tal, bon dia.
Hola, bon dia.
I a través d'internet, com que no veig fotos ni res, no sé qui tenim. Vanessa?
Hola.
Ah, sí. Vanessa Ortega, presidenta del Balafia Volley, què tal, bon dia.
Què tal? Bon dia, companys.
Clar, és que no us fiqueu nom, ja a mi no em surt aquí noms ni res, no sé qui està connectat o qui no està
sorpresa.
Connectat.
Sorpresa.
Sergi Tor, que volte per aquí, per la ràdio, ara s'incorporarà i farem repàs ràpid del que ha passat amb els resultats del cap de setmana, perquè ens espera també a l'altre costat del fil telefònic el president del Lleida Llista, l'Enric Duc. Parlant d'hoquei, el femení, el Vilassana guanyava 0-3 al Benvibre. El Lleida Llista ara en parlarem. Evidentment no van jugar la seva jornada de... Bueno, la que li tocava, que la tenen aplaçada fins al proper 8 de novembre, perquè estan amb coses més grosses, per entendre'ns. En bàsquet femení, el Cedis La Seu va caure a casa 46-57 davant del Maquinària Encino. El Força Lleida queia la visita de Corunya 97-81. En futbol, la M femení va caure a casa 0-1 davant de l'Osasuna, que es confirma com la, bueno, com un equip que li posa les coses difícils, almenys en els darrers mesos. En futbol masculí, el Lleida Esportiu queia la visita del Formentera 1-0. Després també d'un viatge complicat per condicions meteorològiques, i el Mollerussa que empatava a 0 a la seva visita al Prat. I a més en vòlei, el Balàfia Vòlei va guanyar 3-1 al Roquetes i es col·loca en la posició 5, en la cinquena posició a la classificació. President del Lleida Llista, Enric Duc, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs, president?
Feliç. Avui Lleida, el món de l'esport, jo crec que té que estar feliç, almenys amb el món de l'hoquei.
Home, jo també ho crec, però a vegades costa desplegar aquestes històries, per això dic que avui anem a trucar l'Enric, perquè anem a explicar-ho. Escolta, què heu fet? Què ha passat? Algú que no estigui al dia, què heu fet, Enric?
Bueno, per primera vegada un equip de la ciutat de Lleida Esportiu s'ha classificat per disputar una fase de Champions. Això estem parlant dels 16 millors equips d'Europa, que van superar la primera fase fa 3 setmanes i ara pues, han superat la segona fase, que l'han disputat aquí a Lleida. El millor de 4 passaven 2. Nosaltres el primer dia juguem amb Porto, fem el partit de la història del club, crec jo, empatem amb Porto i a la tanda de penals els guanyem, i després els partits importants que eren els dos francesos, dissabte amb el Cutras i diumenge amb el Noisy de París, els guanyem i passem en aquesta fase. I, bueno, la felicitat salta i tornem a fer història una altra vegada.
Sí, que ja Albert Square, ens acompanya l'Albert Square, la Vanessa Ortega i el Sergi Tor, que s'incorpora ara. Bueno, Albert, tenim l'Enric, diu tornem a fer història. És que ens acostumem, el bo és fàcil acostumar-se.
Ho diem cada setmana. Ho repetim cada setmana, no? Estarem tan mal acostumats, no?, que correm el perill de que aquesta barbaritat que acabem de fer aquest cap de setmana doncs passi, no desapercebuda, però no se li doni el valor que realment té. Vull dir, ho acaba de dir l'Enric. Estem entre els 16 millors equips d'Europa.
És que això és Champions.
No
hi ha res més amunt.
És que és una barbaritat. És una barbaritat i ara ho parlem fora micro, no? I en un projecte que... Ostres, jo recordo fa 8-9 anys que dèiem, ostres, quan pleguin els Tomasos, el Trilla, el Rodero, què passarà, a veure, relleu generacional, doncs han anat plegant la gent de casa, han anat plegant gent important, Gepi Selva, per exemple, o d'altres noms il·lustres de l'hoquei, i la llista allí continua, del tot, no? En la qual vol dir que alguna cosa deuen estar fent molt bé.
Enric, tinc curiositat, ara et pregunto una cosa que no ve al cas d'aquest cap de setmana. La base del Lleida Llista, de l'hoquei, ha anat creixent. Quants jugadors teniu hores d'ara a la base?
En base ara estem competint 23 equips.
Déu-n'hi-do.
I bueno, una miqueta condicionats perquè la pista exterior no la podem utilitzar gaire perquè pues, bueno, no està coberta, les inclemències són les que són aquí a Lleida, i també l'estat de la pista també amb els arbres que ja s'ha mogut una mica i sí, la tenim a mig pas i no podem incorporar ja més equips, però bé, estem supercontents, estem sobre uns 110-115 nens, que això en hockey és molt, i vaig dir, creixent, treballant-ho i bueno, pues, esperonant també una miqueta des de baix fins a arribar del de tot.
Jo no sé si això entrava als vostres plans, perquè fa, com deia l'Albert, fa 10 anys la base de l'hoquei no era tan àmplia, ni molt menys, no? El que creixi la base, al final, és com un treball a mig i llarg plaç, no?
Sí, no, no, això passa. Està clar que tot és fruit de molts anys, però ja no sol de 10 i més, sinó de tot una sèrie de d'història, perquè aquí hi ha molta gent que ha passat etapes duríssimes. A mi, potser, m'ha tocat viure el caramelet, però, bueno, pensa que costa molt tot això, i llavors el que s'ha de fer és planificar llarg temps, no? Nosaltres, en femení, per exemple, no hem volgut començar per dalt de tot, sinó que ja fa 5-6 anys o 7, si no recordo malament, ja van començar a incorporar nenes des de baix de tot, aquestes nenes van creixent, ara tenim nenes entre màxim 16 anys que estan competint, i aquestes nenes han d'arribar i han d'anar pujant fins dalt. No volem començar per dalt, sinó que vagin creixent, de base ja tenim molts equips, un 20% del club ja és nenes, i bé, doncs, per tot això, en femení doncs, també estem apostant, però poquet a poquet. Les coses han d'anar arribant sense córrer, i bueno, el fruit és aquest, no? Que en aquest moment doncs, tenim tres jugadors que són de la casa formats aquí, el Jordi Badia de la Seu, que va tindre un periple, i va vindre ja de petitet aquí a Lleida, baixant cada dia a entrenar de la Seu d'Urgell, després va tindre una etapa al Barça que el va fitxar al Barça durant dues temporades, però al final va tornar aquí, i els dos Sergis, que ja és d'aquí de tota la casa des dels 5 anys, que han anat pujant i creixent sempre aquí amb el club, amb els equips, i bueno, això al final es tradueix, no? Costa molt arribar allà, però bueno, en aquest moment el que deia l'Albert, no? que cada any ens reinventem. Aquest any era una miqueta una circumstància que no sabíem què passaria, perquè l'històric Albert Folguera pues, bueno, ja va decidir apartar-se. Vam apostar per nou entrenador, una miqueta que era el seu segon, continuïtat, i canviem tot l'equip. Fiquem un equip molt més jove, canviem coses, i bueno, no esperàvem tampoc poder arribar en sumar.
S'ha de gaudir.
S'ha de gaudir.
Diuen, és que no sé com, o no ens ho esperàvem, perfecte, però hi som, s'ha de gaudir. I saludem el Xavi Pérez, que s'incorpora també. Xavi, bon dia.
Hola, bon dia i felicitats, president.
Moltes gràcies, Xavi. Jo,
fem ronda de, bueno, fem ronda d'intervencions. Albert Escuer, Sergi Tori i Vanessa.
Jo sé que l'Enric és un home políticament molt correcte, que mai diu una paraula més alta que l'altra, però estem parlant de que el primer equip funcione, la base funcione, institucionalment sí que sembla que el club rep el suport, però a mi m'ha sapigut greu doncs, veure aquest cap de setmana un portollista de Champions en un pavelló 11 de setembre que l'aforament són 1.600-1.800 i que no s'ompli. A mi personalment doncs, m'ha sapigut greu perquè al final dius, home, el barri no, al final són 6.000, costa molt, però tal, no sé què.
Suposo que també,
Suposo que l'Enric també... Però per això li dic que, tot i que és un home políticament correcte normalment, m'agradaria que ara fos sincer. Jo no sé si la paraula és decepció o pensar què més podem fer o què passa que no acabem d'omplir l'11 de setembre, Enric.
Bueno, a veure, jo també soc realista. Vull dir, al final veníem de molt avall en quant a públic. Jo estic satisfet, no puc dir una altra cosa, sempre miro... el got mig ple, perquè veritablement estan mirant partits d'altres dintre del món de l'hoquei i d'altres llocs que també s'han disputat aquestes fases, i Lleida potser és el lloc on teníem més gent i més ambient, no? Però bueno, això no és excusa, no? Hem de continuar treballant, hem de continuar mirant que la gent s'animi, que la gent vingui i disfruti. Jo crec que aquí a Lleida ara en aquest moment hi ha clubs que ho han fet molt, molt bé, molt, i jo els felicito i nosaltres intentem agafar aquestes sinergies seves i la prova amb això està que, bueno, els grups d'animació que van tindre aquests tres dies han vingut d'altres clubs, no? D'aquí vull donar el meu agraïment a nom del club i a nom personal perquè han vingut allà, està al nostre costat. I al final això fa que la gent s'engresqui, que la gent ompli, si és veritat que m'hagués agradat que s'ha pogut dir, estan totes les entrades exaurides, i no ha estat així, però bueno, hem de continuar treballant, hem de continuar remant, i també pues, intentar mirar això, que els horaris que no solapin, però ja és molt complicat tot això, al final, tants clubs.
Sí. Home, jo crec que, bon migdia, president, bon s'està tot més enllà de l'elogi, és una feina, com molt bé ella ha dit, a part, crec que les paraules són molt sàvies de fa molts anys, el Gistelva va ser l'únic club a Lleida, l'únic. Bueno, no, també ho va fer el Lleida Bàsquet de comprar patrimoni, quan va comprar a la dècada dels 80 aquells terrenys a la Nacional 2 que van quedar expropiats d'una manera, bueno, inversemblant. No entrarem ara en això, però sí que ha estat un club maltractat. I ha estat un club, doncs, històric. Encara me'n recordo, les perdoni que parli de l'abuelo Cebolleta, quan anava a la pista del Sicuris, però el Sicuris tenia un equip d'hoquei molt bo. I empatàvem amunt. El Lleida Llista jugava al velòdrom del Roy, i com que jo era més pròxim, era del Lleida Llista per això, i anàvem a la pista del Sicuris, que jo era una rivalitat, no? I ara és molt bonic el que passa, i també estic d'acord amb la comparativa d'altres pavellons. La diversificació d'oci ara és tan bèstia, és tan brutal, que omplir costa molt. Per tant, enhorabona, sobretot, no per la classificació, sinó per la trajectòria, perquè aquí es paro, es guanyo o s'empate, però sobretot el que hi ha, doncs, és un projecte, es s'empati o es guanyo o es perdi, bastant seriós, i això és el més important. Per tant, enhorabona i a continuar, perquè així és, president. No puc afegir res més que hagués dit els altres tertulians meus. Enhorabona i a continuar.
Moltes gràcies.
Bueno, jo també, ja saps, Enric, que ens uneix una bona amistat, i estic molt, 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 molt contenta per molts motius. Primer, perquè sóc mama llistada, així que sóc mama del club, i vaig tenir la sort de gaudir del millor partit, com diu l'Enric, de l'equip el divendres contra el Porto, perquè em va semblar un partidàs. I més enllà de si haguéssiu guanyat o perdut, saps que sempre públicament reconec la feina que feu, perquè poca gent sap el que es pateix, i me sento molt, sempre ho dic, molt emmirallada en el vostre projecte, perquè veure jugadors de la casa jugant i guanyant coses tan importants i fent història per a la ciutat de Lleida m'enorgulleix moltíssim com a ciutadana i com a presidenta d'un altre club de la ciutat.
Moltes gràcies. De totes maneres, jo també voldria agrair i voldria fer palès que, a veure, al final hi ha una sintonia molt xula i molt maca amb els clubs que tenim en aquest moment a la ciutat. Penseu que jo, quan hi ha una crida, quan hi ha algo, jo crec que tenim molt bona sintonia. Aquest divendres estava el València Volley, estava el Lleida Esportiu, estava el Força Lleida, hi havia altres clubs convidats, l'Atlètic Lleida, hi havia clubs convidats com el també l'AM, que no van poder assistir per compromisos, però jo el que sí vull fer palès és aquest, no? Que hi ha una sintonia en quant a clubs que trobo que és magnífica, que l'hem de continuar treballant. La Vanessa sap que estem allí intentant bregar, perquè al final hem d'anar tots a una, i crec que al final el nom de Lleida és el que ens ha de unir a tots i empènyer tots a la vegada, i tots hi sortirem guanyant.
Albert Escuer.
Bueno, el passat és passat, ho celebrem. El sorteig és avui a les 8, no, Enric?
Avui a les 8 de la tarda, sí.
És sorteig pur? O sigui, és a dir, ens pot tocar el Barça, el Porto i un transatlàntic italià, o com va això?
Sí, sorteig pur i dur, han fet uns grups, però vull dir, en principi pot tocar tothom. No perquè el Porto no hagi jugat amb ell, pot tornar a tocar. Per tant, pot ser que ens toqui d'aquests 6 partits que ara ens vindran, de Champions, pot ser que toqui jugar per un equip portuguès, un italià i un francès, o un d'aquí també. Al final és el que hi ha. Però bueno, nosaltres ara som molt conscients, l'entrenador ho és, que ara puguem classificar un premi, i ara el que hem d'anar és a disfrutar-ho. No és cap dubte que ho lluitarem a mort, però el que hem de fer és disfrutar aquesta competició.
Per contextualitzar, afegir una mica de context al que deies abans, vull dir, per la gent que no està molt al cas, el Llista empate a l'Oporto, sí, divendres un partidàs, un Oporto que venia a Lleida a passejar-se, i que divendres ni fot 9 a l'Enosí,
actual campió,
i diumenge ni fot 12 al Cutràs.
Sí, sí.
I nosaltres l'empatem amb un partit descomunal del Martí Zapater, bueno, de tot l'equip, però sobretot del Martí Zapater, jo crec que va fer el partit de la seva vida.
Sí.
I nosaltres l'empatem, que jo crec que és una mica la clau, Enric, perquè...
I es guanyem, no?
I després guanyem la tanda de faltes, per si de cas, però, ostres, jo crec que això ens va agafar aquesta dosi ja de moral i confiança, i dir, pa'lante. A banda de classificatòriament, doncs traurem puntet en l'Oporto i et dona un coixí, no? De fet, ahir amb un empat en teníem prou per passar.
Sí, no és així. Els veterans, senyors que estan allà, que han viscut hockey, que el viuen cada setmana i cada dia, ho comentaven, no? Aquest cap de setmana, que és el partit més bo que hem vist del Lleida aquí a l'11 de setembre i de tota la història, no? Perquè, a veure, al final, si no fas un partit perfecte amb un equipàs com el Oporto, que com me deia el seu entrenador, diu, tinc el millor, els millors 10 jugadors perquè m'han deixat triar el que he volgut sense ficar-me cap mena d'impediment, doncs això demostra que algo bé es va fer i bé, ens va sortir molt bé, la veritat. Jo crec que es va veure un gran partit.
Molt bé, doncs, com deia l'Albert, anem a gaudir del que tenim i el que ve és un regal, que surti com vulgui, després també a centrar-se a la Lliga i a seguir avançant. Ha estat amb nosaltres el president del Lleida Llista, l'Enric Duc. Enric, una abraçada gran i extensible a tota la gent del teu equip.
Moltes gràcies i jo estic supercontent per la ciutat i per tot el món de l'esport, que hi ha molta gent aquí que estem lluitant dia a dia, deixant hores de tots nosaltres. Jo he tingut la sort de poder gaudir, però hi ha molts clubs que ho estan fent molt, molt bé i això ens han d'encoratjar.
Gràcies, Enric, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, un d'aquests clubs vanès és el Toque, eh? Victòria...
3-1.
La setmana que veus aneu a Sóller.
Sí, sí, no sé. A veure si el temporal tampoc no ens deixarà jugar. Però sí, no, pues supercontenta. La veritat és que dissabte era important per moltes coses guanyar i la veritat és que ho vam fer amb solvència, malgrat el segon set que se'ns va escapar per molt poc. Però la veritat és que vam fer un molt bon partit i bueno, continuar en la nostra, entre cometes, en la nostra lliga, que és la permanència, i poquet a poquet, clar, i passet a passet ho aconseguim.
Llavors, una pregunta, Vanessa, els àrbits sempre són de casa?
O no,
els àrbits
de
venen de fora?
Pel mític Barniol ho dius.
Sí, però,
és un mític, també, Barniol.
Barniol està allí sempre.
Home,
jo crec que sempre...
Però xiula molt bé, però xiula molt bé. No, xiula bé, Barniol.
Segur?
Sí, sí o no, presidenta?
Depèn.
Escolta, canviant de tema, a Lleida Esportiu li va passar...
Com? La pressió de la gent?
No, espera. Creieu que li va passar factura el viatget?
Home, jo he vist vídeos del viatge en ferri i només arribar no marejat, jo crec que ja...
Es va marejar molt.
Jo crec que ja és un èxit.
L'únic que no es va marejar va ser l'entrenador.
Una mica físicament t'ha d'afectar, igual si tenen 20 anys.
No,
però és que el Jordi Echevarria feia una conya que diu hem passat de Ferrari Land a Ferri Land, perquè realment...
No, la gent que ha anat...
Vídeos campen, hi ha vídeos a xarxes, ojo, el viatget amb el ferri, o sigui, només arribar allà ja sense i sense estar marejat ja és l'hòstia. Després, bueno... Una acció puntual, la
pressió,
defensa...
La pressió de la gent.
La pressió de la gent, quina?
150 persones.
Bueno,
no, que ja... però el vent...
Que no fa pressió, això?
No, home, no.
És que no tinc on vas. No, dic-me, la pressió de la gent...
Que havia molta gent.
No.
I jugava el líder.
Però... Xavi està en mode cicuta aquest any.
Com?
No, però seriosament jo crec que... Bueno, és un...
Vinga.
Van perdre perquè el Formentera va jugar millor.
Van perdre perquè són pitjors, home.
Què? No, home, no,
són pitjors.
Qui és pitjor?
El Lleida.
Ahir.
Pues ja està. Sí, pues els han felicitat. Pues ja està, felicitació al Formentera.
Ja està, però la... no li fotem la culpa al Ferris.
No li posem la culpa a ningú.
Jo dic que el Formentera... No, també anava al mateix Ferri.
Jo dic que igual va afectar una mica, a veure, vulguis que no, encara que tinguin 20 anys.
Xavi, han perdut, han felicitat el Formentera i ja està, però a veure,
però tot afecta, evidentment, no és el mateix arribar a un lloc, i això la va... Bueno, jo t'ho puc explicar, perquè ho he fet durant molts anys.
Tu l'has petit.
I la Vanessa també, no és el mateix arribar a jugar, i més amb un viatge en ferri que va ser demencial, arribar a fer nit, aixecar-te, estirar...
Però el Formentera va ser millor i punto.
A partir d'aquí, tu arribes en un camp que històricament tampoc és que... Bueno, sempre s'ha complicat, perquè sempre ho fa bé, i amb el temporal ja ni te cuento.
Sí,
i amb una jugada, doncs, escolta, doncs t'agafen, te l'enxufen, doncs te la menges, torna.
Ja està. Lo millor va ser que van poder agafar el ferri de tornada.
Sí.
Alhora, perquè si no...
Què ha passat?
No, si no, encara estarien allà.
Sí, sí. Ara el problema el té la Vanessa, a veure si no fluix el temporal.
No, però és Mallorca, és problema de Mallorca, Sóller, no?
Sí.
Bueno, teòricament no sé si hi ha temporal, per la setmana vinent.
Però us ho vaig dir l'altre dia, però, a veure, el Lleida Esportiu no guanyarà tots els partits.
Oh, clar que no, si perdrem 10 o 12, sí, home, i 13, ah, però no, això és evident. No.
Bueno, 10 o 12 o 13...
Home, clar que en perdrem.
No, ja anem llançats ara.
Home, fins ara anem llançats, ara, en líder, sí, no, ara claro, anem segons claro. A un punt.
No, això, jo he pensat tant tu, perquè sempre mires la classificació i sí.
A la jornada 10 estem a 2 punts del líder, a 6 del 6è, a 12 de la promoció de permanència...
I a un del Badalona.
I a 13 del descens.
I a un del Badalona.
Bueno, això li vagi bé el Badalona, molt clar.
clar, però el Badalona... El Badalona, en canvi, té alguna mentira.
No.
El Badalona, de moment...
Futur, futur.
El Badalona, de moment, és el Badalona.
Sí.
De moment.
Bueno, no, i l'any vinent seguirà sent el Badalona futur.
Ja ho veurem.
Ja ho veurem, ja ho veurem.
No, l'any que ve sí.
No, ho dic perquè no es pot canviar de nom, no?
Bueno, ja ho veurem.
Bueno, dit això, veu seguir la roda de premsa del president?
Allò va ser un atrac. No una roda de premsa.
Del president del Lleida Esportiu, divendres.
I què ha de fer l'entrenador allí, amb aquella roda de premsa?
Home, estava fent la prèvia partit,
de
em sembla.
I es va ficar el president allí al mig? Vinga, home, vinga. Toquem de peus a terra, home. Aquí sou molt periodistes, però dieu les veritats.
No, jo no la vaig seguir.
No us agradi, això.
Que has esmorzat.
No.
Què et passa contra
ell? Vas molt creuat avui.
No, sí, però és la veritat.
Al final creuràs que vols que desapareixi.
No. Per què? A tu t'agrada aquesta roda? Aviam. Sí, fem una roda de premsa.
No,
ja pots al·lucinar Pepinós. Me dona igual. Si tu fas una roda de premsa perquè dius que no t'agrada el que està passant a exteriors, no sé què, allí l'entrenador no ha de fer res, el senyor Fuster tampoc no ha de fer res. Que la faci el president, bueno, el segon de bordo i l'apocat.
És un detall, vale.
Ells no han de fer res amb això. No pots ficar tothom amb aquest...
Bueno, la roda de premsa suposo que va venir perquè hi ha molt enrenou a la ciutat amb tota aquesta història, va sortir i va dir, escolti, a mi el que passi fora no m'importa...
Però que parli el senyor president, el segon de bordo, l'advocat, per si hi ha algun tema legal, però allí l'entrenador i l'altre senyor, per mi sobra.
No, és cert que els tempos potser... No, el que passa que era dia de prèvia, i potser sí que, bueno... Jo entenc el que vol dir el Xavi, eh? O sigui, intentar separar, no?
Claro, banda,
la roda de premsa club, fer-la el president, l'advocat, el director general, i després l'entrenador, però bueno, al final...
Bueno, perquè no es van aixecar i no van marxar.
I per ell, al final, tampoc va dir res.
Bueno, va dir que han començat que està pagant deute, que ha reduït deute.
Sí, també que l'últim trimestre de 2024 ja teníem una ciutat esportiva, i bueno, va, perfecte.
Va ser un error.
Jo insisteixo, jo fets. Clar, i el fet és que aquest any ho estan fent molt bé, clar, i l'equip va segon. I a partir d'aquí, la resta, si vols que digui la veritat...
Però si salvem ja estarà bé, eh? Si salvem i anem baixant deute també estarà bé. És a dir,
però quin deute? Si és un club nou, quin deute ha de tenir aquest club nou?
Sí, que té deute, home.
Com?
No té deute? El Lleida Esportiu.
El Lleida Ponent Esportiu, que és el nom amb el qual s'està competint.
Però és la vinculació de l'altre, home.
No.
Té zero, hòstia. Si no té zero, ja millor.
Oh, clar, és que és un...
No, això
no ho explica. Això no ho explica.
Si no té zero deute, el Lleida.
No t'agrada, tu, això.
El Lleida Ponent Esportiu.
El que no m'agrada és que comprem una plaça a Badalona. Això sí que no m'agrada.
Però si ho ha dit, que han comprat...
Hombre, la Mañana ho va publicar molt bé i ningú l'ha desmentit. Per tant, la informació de la Mañana és bona, perquè no hi ha hagut cap desmentit. Anem a posar-nos serios ja amb aquesta...
No, aquí...
I així està demostrant la divisió social que haurà la ciutat, que anàvem fins ara tots junts, i ara ja no anem tots junts.
Aquí jo crec que amb aquest cas de la pel·lícula ja sabem tots com està el tema, que està molt enrevesat, i aquí hi ha moltes trampes.
Però la teva informació era molt bona, te vull felicitar.
Gràcies. Jurídiques i federatives, i a mi que diguin que s'està eixugant deute quan estem competint com a Lleida Ponent, que és un club nou...
Que no podríem competir.
Aleshores, la fusió aquesta s'ha acabat fent...
Bueno, home, si s'està jugant deute, entenc que és el del club anterior.
Clar, és el que hem dit.
Entenc.
Ja, però hi ha moltes cases judicials obertes. És que és molt lícit.
No, ja ho sé que n'hi ha moltes obertes, però bueno, de moment van jugant deute.
Diumenge a les 5 contra el Torrent, aviam si poden guanyar.
És bona notícia. Que ens queden 4 minuts.
Per acabar, també l'Àltic Segre va dir un club, clar que estem d'acord, un club. Una cosa és un equip i altra cosa és un club. És molt diferent.
Sí. Ah, bueno,
Perquè va dir el president, una ciutat, un club, home, clar, és un equip professional que diem, però un club hem de seguir tots, sol faltaria.
O sigui, una ciutat, un equip.
Claro, per mi, i una afició, per mi, professional, evidentment.
Clubs, després que n'hi hagi tants com...
Claro, sí, home, clar que sí. La meva opinió, eh?
El Força Lleida, Albert. Sí, vale, ja estava previst perdre a Corunya?
Bueno, dimecres parem el cop, guanyant a Melilla, veníem de 3 derrotes consecutives, 38% en triples, 24 punts Courcouat, i parem el cop, que per mi era l'objectiu...
38% ho dius com a bo o com a...
No, com a bo, perquè veníem d'un 21% acumulat. Clar, és que ens plantem davant del Melilla amb un 22-104 acumulat, que és una autèntica barbaritat en la bateria de tiradors que té el Força Lleida. Bueno, recuperem les sensacions i parem el cop, que per mi era lo veritablement important. A partir d'aquí te'n vas a Corunya... Tens la mala sort de que l'enganxes després del partit tonto la temporada, que
50 punts,
51 punts i a Palma Menorca, li aguantes la primera part, te foten 39 punts amb un tercer quart, que jo no recordo una anotació així, ni a favor ni en contra, i perds, però bueno, és un partit que podies perdre. Però jo crec que l'important d'aquesta setmana en tres partits era després d'encaixar la tercera Cantàbria consecutiva, era per al cop.
Sí, sí,
i ho van parar contra Melilla, i bueno, i ja està. I bé, i ara, bueno, pues venga, borrón i cuenta nova, setmana neta i diumenge Castelló.
Si van mal dades, veurem la capacitat de reacció de la directiva del Força Lleida o no? És a dir, t'ho dic perquè fins ara ha anat tot molt bé i es mane d'una manera, i quan va malament es mane d'una altra.
Bueno, és un dels dubtes que hi ha i que molts tenim, no? Vull dir, fins ara tot ens ha anat de cara. Bueno, a veure si la cosa es fica realment complicada, que jo no crec, no tenim tan mal equip. O sigui, sense tenir la plantilla o el talent que teníem els últims anys, tampoc tenim tan mal equip com per ser penúltims, que és com estàvem fa set dies. Bueno, jo crec que l'objectiu d'intentar jugar el play-off és un objectiu assolible. Ara, a partir d'aquí...
Jo crec que no arribarem en guany, eh?
Bueno... No, jo crec que 9 pitjors hi poden ser, 9 equips pitjors.
No, home, no, o 8 millors. Anem a canviar, és difícil.
És que és aquell error, és que és aquell error, Sergi.
Hi ha 8 millors, home, jo són els 8 millors. Bueno, del 2 al 9, perdó, ja, perquè el primer puja.
Però
a més de Castelló serà un partit molt... Si guanyem un partit ja estem. 3-3, 3-4, perdó.
Sí, però bueno, sí. Estàs en play-off.
Exacte, és un partit, sí, i ara ve un partit a les 9, jo crec que un partidàs davant d'amics de Castelló, que ho està fent bastant bé, també.
Sí,
és complicat.
I hem jugat dos vegades a la pretemporada, també.
Si guanyar un partit és complicat, del voleibol a FIA, tothom és complicat.
Bueno. No, jo el que em referia és a la pregunta del Ricard, que és veritat que fins ara ens han anat totes de cara, no?
Clar,
i ara hem tingut un inici una mica, a nivell de resultats... No ho sé si estem preparats o no. Bueno, de moment ens n'hem sortit. Jo crec que no descobriríem si estem preparats o no, perquè no arribarà a aquest punt en el que realment ens vagi el carro pel pedregal. Vull pensar.
Molt bé, doncs va, que estem arribant a les dues. Vanessa Ortega, que et deixo, que estàs al mig del carrer. Que vagi bé el viatge i ja ens explicaràs la setmana vinent.
Vinga, gràcies.
A quina hora juguem, a Soller? A quina hora?
4:30.
Del dissabte?
Del dissabte.
Sí.
2:45.
I podeu tornar o feu nit?
No, tornem.
Molt bé.
Porteu-se els barniols.
Gràcies, Vanessa.
Depèn, ha dit depèn el seu arbitratge. Depèn, m'ha agradat.
Bueno, va, anem directes a les dues. Hi ha hagut presentació aquest cap de setmana d'alguns clubs de futbol base amb unes xifres que comencen a ser escandaloses i dignes d'estudi. Jo estic bastant emprenyat amb això i us ho explicaré un dia que tinguem temps, però a mi això de...
És una hora.
Això de tanta quantitat...
Espera, que divendres presenta la...
Vale, però el que s'està penalitzant és que els nens al final no estan entrenant a futbol.
Ah, no?
No, estan en un rectangle de gespa tocant una pilota. I això no és...
I, però
això
paguen.
No és fer base.
Però paguen.
I es paga. Ui. Albert Escuer, ja saps per on va. Ja Xavi Pérez i...
Bueno,
i Sergi Tor, gràcies.
Adéu.
En fi, és un problema. Arribem a les dues, demà hi tornem.